Ràdio Estel. Informatius.
És la una. Bon dia. Us informa Júlia Julbé. El Partit Popular mira d'accelerar la reforma del reglament al Senat per tal d'endarrerir la llei d'amnistia. De fet, els partits polítics tenien fins avui a les 12 del migdia per presentar proposicions alternatives a aquesta reforma. Serà l'últim punt del dia del ple que se celebra aquest dimecres. L'objectiu és tramitar la reforma immediatament per tenir-la a punt abans no s'aprovi aquesta eventual llei d'amnistia al Congrés dels Diputats. Després de l'aprovació de la presa en consideració, es reunirà la comissió del reglament i s'obrirà un període d'esmenes. A partir d'aquí, la reforma se sotmetrà a ple perquè es pugui aprovar definitivament. Recordem que el Partit Popular a hores d'ara té majoria absoluta a la cambra alta. Per tant, n'estarem pendents. Més qüestions. L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boya, ha demanat a l'Audiència Nacional si el turista francès de 62 anys mort d'un infart a l'aeroport del Prat l'any 2019 durant l'ocupació per part de Tsunami Democràtic de les instal·lacions havia estat considerat víctima del terrorisme. Segons el magistrat Manuel García Castellón, que instrueix la causa de Tsunami, aquesta organització podria considerar-se terrorista i, per tant, estan investigant si la mort d'aquest home podria atribuir-se a aquestes mobilitzacions. L'advocat veu inimaginable que 4 anys després dels fets i d'haver començat a instruir-se la causa judicial no s'hagi investigat des d'un inici aquesta mort com a causa del causada pel terrorisme i que es faci justament ara. Per aquest motiu, García Castellón podria haver violat el dret comunitari. De fet, el Servei d'Emergències Mèdiques i també l'ambaixada francesa sempre han desvinculat aquesta mort de les protestes pel procés. L'home va morir a l'Hospital de Bellvitge després de tenir una parada cardiorrespiratòria mentre esperava per agafar un avió. I més qüestions. Els sindicats de Renfe i Adif han clamat aquest dimecres contra el traspàs del servei de Rodalies a la Generalitat que preveu l'acord d'Esquerra i el Partit Socialista per investir Pedro Sánchez. En roda de premsa avui des de Madrid han lamentat que l'ambició política hagi passat per sobre dels drets dels empleats. És el president del Comitè General, Andrés Rubio.
El acuerdo por el cual se va a culminar el traspaso integral de las Rodalies y regionales a la Generalitat de Catalunya. Hecho que supone el quebranto de los derechos de las personas trabajadoras y una ruptura de la empresa pública estatal Grupo Renfe. La ambición política ha pasado por encima y ha obviado los derechos que como Comité General de Empresa tenemos, ya que en ningún momento se nos ha informado de nada, no se nos ha tenido en cuenta, ni tampoco acuerdos anteriores que teníamos.
I per això els sindicats han convocat 5 jornades de vaga el 24 i 30 de novembre i l'1, 4 i 5 de desembre, coincidint amb el pont de la Constitució. I a Barcelona, milers de taxistes han ocupat aquest matí la Gran Via des del carrer Bailén i fins a Entença per exigir justícia pel conductor mort després d'una agressió per part d'un motorista. La concentració també s'ha estès pel Passeig de Gràcia entre els carrers Rosselló i Casp i ha servit, com dèiem, per homenatjar el taxista Carlos Ríos. El portaveu de l'IT Taxi, Tito Álvarez, ha confirmat que l'agrupació es personarà com a acusació particular a la causa i ha avançat també que reclamarà la presó provisional per l'acusat. Així mateix, Álvarez ha assenyalat que també demanarà pena per homicidi. A punt d'enfilar la 1:04, moment per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
El Girona viu la seva primera setmana com a líder en solitari de la primera divisió. Un dels estàndards de l'equip, Cristian Estuani, creu que la clau es troba en que és una plantilla amb ànima. Ho ha dit en una entrevista que ha compartit fa una estona al club a les seves xarxes socials.
El equipo tiene cosas que transmite que quizás es lo que nos está dando, entre otras cosas, el poder estar disfrutando de ser líderes en solitario. Eso es el premio al trabajo de mucho tiempo.
El futbolista creu que el que ha aconseguit el Girona és una feina que no es farà d'un dia per l'altre. I en futbol internacional, l'aficionat del Crystal Palace britànic, que va proferir insults racistes al jugador del Tottenham, Yong Min-sun, no podrà entrar a cap estadi de futbol durant 3 anys. És el que recull el comunicat que ha fet públic l'equip dels Spurs. Aquest matí, el club havia presentat un recurs a la sentència inicial que condemnava el seguidor a 60 hores de treballs per la comunitat i una multa de 1.500 euros. El club reitera la seva oposició frontal contra qualsevol discriminació al món del futbol.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora serà a partir de les 2, a l'Estel migdia. I mentrestant, us deixem amb el tram final de la caravana amb Joan Trias i tot l'equip.
Radio Estel. Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Carretera i Manta, amb Diego Gómez.
Minuts, gairebé 7, que passen de la 1 del migdia. Ja us sabeu que gairebé cada setmana ens acompanya Diego Gómez, historiador i guia oficial de turisme de Catalunya, per portar-nos en aquesta carretera i manta de ruta per Catalunya a través una mica de les seves festivitats. Diego Gómez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan, com vas?
Bé.
Sí, amb, no? amb manta extra.
Faig
avui, no?
Fas bona cara?
Fas bona cara, igual que la meva.
Amb manta extra, eh? Sí, que fa
sí,
una mica...
Sí, avui és carretera manta plus.
Ara. Carretera sí, perquè, Manta Plus, eh?
Sí, perquè fa una rasca on anirem aquest cap de setmana important.
Anirem cap a terres on pica una miqueta, eh?
Sí, sí, pica bastant.
Va,
pica
va primer de tot, cap on anem?
A veure, sempre en aquests últims programes doncs, hem parlat de Barcelona, Terres de Tarragona, Girona, sí. No? Però, clar, sempre quedava la una mica oblidada Terres de Ponent, no?
Sí,
les terres
sempre els hi passa, pobres.
Les Terres de Lleida, pobrets. Sí. Pues llavors farem una mica camí cap a Lleida.
Val.
Per poder... No Lleida, ja ho reservarem.
Lleida no,
un,
eh?
Un dia especial per Lleida.
Val.
Perquè...
Com vam fer amb Tarragona.
Sí, clar. No hi ha res a fer, no? Tampoc a Lleida.
Hi ha boira.
Hi ha boira matutina. Molt bé. No, anirem cap als pobles allà de les contrades de Ponent. I com estan molt a prop l'un de l'altre... Aprofitem, farem una mica la ruta a la inversa.
Sí.
Ho deixarem cap al final, no? El, diguem el que està més a prop a Lleida, que és Balaguer... que estan de festes, que són les festes del Sant Crist, que és la festa major important de Balaguer. Però com hem d'anar cap allà plantejant-nos que sortim de l'epicentre de Catalunya, no? O sigui, la central capitalitat catalana...
Sortint d'aquí, eh?
Ja saps que els pixapins sempre hem de direccionar des d'aquí.
Ara algú llavors, deu estar pensant, sí, clar, sí, i si jo surto,
clar, i si surto
de Lleida...
A i si surto a Lleida, bueno, pues fas la ruta a l'inrevés. Ja està, aquí farem. Bueno... Tot ha estat des de l'òptica de Barcelona.
Val, llavors, surt... Està bé que ho reconeguem, a vegades.
Sí, sí, jo no tinc cap problema en reconèixer.
Si sou de Lleida, feu una cosa. Veniu a Barcelona i sortiu de Barcelona.
Clar.
I ja està.
I ja ho fem així.
I ja tirem.
Ja seria perfecte.
Va, cap on anem, primer?
No, anem cap a Cervera.
Home.
Home.
Clàssic.
Bé, un clàssic, no?
A mi m'agrada molt Cervera.
T'agrada Cervera? Què t'agrada Cervera, veritat. Joan?
Jo no sé si li diuen Ateneu, però hi ha una plaça... bastant gran,
sí.
On hi ha el típic bar cultural del poble.
Ah, amic.
Que fa uns esmorzars...
Esmorzar de forquilla, no?
Macos, macos.
D'aquests macos de forquilla.
No, forquilla no sé, però fan uns entrepans de
bueno,
metre
que
i
quasi,
mig.
Que és quasi de forquilla. Que allò de cròniques carnívores, no?
Exacte.
O sigui, una cosa
sí, sí,
de,
sí.
De retos de comida.
Anem per aquí, anem per aquí.
Anem per aquí. No? Bueno, ens entrem una mica, va. Sí, perquè si no, no ens atarem.
Sí, no.
Clar, no, no. A Cervera, no, a Cervera. Clar. Ciutat molt important i molt simbòlica a la vegada,
sí.
En el sentit de que, bueno, ja que anirem cap a Balaguer, doncs farem una parada, ja a Cervera, per poder gaudir de, diguem, dos llocs, que un és la universitat i l'altre és la ciutat en si mateixa, que són... Sí, diràs, bueno, la universitat està dins.
M'agrada molt, perquè ara molts pixapins, precisament, ara hauran dit universitat a Cervera.
Sí,
sí,
no?
Sí, tant.
Sí, la Universitat de Motociclisme de Marc Márquez.
Exacte.
La de la vida.
Sí, sí. fet.
No, la universitat, efectivament. Sí, com una, és un edifici barroc molt important,
sí,
que és una conseqüència de la guerra que ja un dia parlarem. Ja en parlarem un dia, de la guerra de successió, no?
Sí.
O sigui, diuen els historiadors que va ser com una mena del regal de Felip V pel seu suport a la seva causa enfront de la guerra contra Carles III.
Uh-huh.
Llavors, Felip V, amb el decret de Nova Planta, va anul·lar les 7 universitats que hi havia a Catalunya i va concentrar tota l'activitat acadèmica a Cervera.
Uh-huh.
Llavors, clar, llavors es va convertir com l'epicentre cultural del segle XVIII,
sí, sí,
en la mentalitat de la centralitat de l'estat espanyol en aquella època, no? Per tant, avui dia el que queda, clar, és un recurs patrimonial molt interessant amb una façana barroca de primer nivell i, evidentment, com a universitat, a dia d'avui, dins dels programes educatius, no és una universitat potent en aquest sentit, perquè sí, no, tot està desplaçat cap a Barcelona un altre cop, però en el segle XVIII sí que era, ja dic, a l'epicentre, no?
Uh-huh.
I és sumament interessant. I dius, bueno, i creus que Felip V va ficar la universitat a Cervera, en aquest epicentre, pel fet de que només li va donar suport a la seva causa?
Uh-huh.
Pues, si em faig aquesta autopregunta, o si tu saps la resposta, Joan, tu creus que va ser només això, la causa de que la universitat va acabar allà? O creus que Cervera simbolitzava una altra cosa, com perquè Felip V dic, vale, voy a poner la universitat aquí?
Jo crec que era una altra cosa. També.
Creus una altra cosa,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Que per què creus? A veure.
Tira.
Clar, Cervera, evidentment, a més d'això, molt abans de tot això, que és el segle XVIII, el segle XIV va ser el lloc fundacional de la Generalitat de Catalunya. Per tant, és el que simbolitzava com a ciutat, és el naixement, és el bressol de la institució política que representava Catalunya.
El bressol de Catalunya?
No.
Compte
no,
amb els de Ripoll,
el bressol polític de la Generalitat. No el bressol de Catalunya.
Els de Ripoll s'enfadaran.
Aquesta frase ja m'han parlat, del bressol,
sí,
de Ripoll.
Sí, sí, sí.
Però en aquest sentit, clar, evidentment, clar, jo crec que aquí Felip V sí que volia una mica aixoplugar,
institucionalitzar la universitat.
Clar, i tot el que representava Cervera com a naixement de la Generalitat volia fer una mica borrón i cuenta nueva, com dirien en les Castilles.
Sí.
No? Per tant, crec que... Però bueno, que en aquest legat, des del punt de vista patrimonial, tenen un centre d'informació molt important on explica tot l'origen de la Generalitat, tot això, evidentment, de la universitat, que ho tenen molt ben muntat. I també hi ha una cosa molt curiosa, que encara que no sigui la data, però es pot visitar, perquè, clar, estem aquí, a època de Castanyada, que recentment, sí, Halloween, clar, ha estat una època també de bruixes i cosplays.
No,
i
coses d'aquest tipus. L'Aquelarre.
Clar, efectivament. I aquí ho cito, ja en parlarem, a l'estiu celebren l'Aquelarre arran del famós carreró, que és el carreró de les bruixes,
sí,
que és un carreró porticat, que és molt petitet, molt estretet, i fa una mica de pudor a Pixum. Però, ai, bueno, que no se m'enfadin els cerverins, ¿vale? Perquè, bueno,
i no sabeu, la gent que hi cap,
sí, sí,
en un lloc tan petit...
Sí, sí,
ho podríem dir de molts pobles de Catalunya, eh? Quan un veu la plaça de Sant Pere de Berga per la televisió, pensa, hòstia, quanta gent hi cap, sí que és gran la plaça.
Sí,
i
sí,
quan hi vas, dius, hòstia, com sí, hi cap tota aquesta
munió
de gent?
Com hi cap tota gent, no? És allò de no hi cap ni una agulla,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Evidentment estarà complicat. Però res, no, és un bon lloc per fer una parada. A sobre, si anem direcció, ja dic, cap a Balaguer, és una sortida directa de l'autopista.
Uh-huh.
Per tant, és una molt bona opció per fer de matí. Dissabte,
sí,
matí, parem allà.
Que bé.
I dissabte tarda,
què?
Una vegada hem dinat,
sí,
podríem anar cap a Gramunt.
Ah, mira,
que està a tocar,
a fer els postres.
Que està a tocar, per fer les postres. Veig que ja m'has agafat el punt.
Si és que ja
saps que amb totes les propostes que faig, Joan, sempre hi ha un punt gastronòmic. Clar, i el punt gastronòmic, amb aquestes festes nadalenques que estan a punt d'arribar-hi, pues, a Gramunt, què millor lloc anar per poder comprar el famós torró de Gramunt, denominació d'origen, encara que s'acosta, que està datat històricament, tot i que sembla ser que va ser com més antic, sembla ser que d'ençà l'any 1741, sí, és el primer document oficial on es tracta el famós torró de Gramunt, que és un torró una mica especial. De fet, hi havia molt pique amb el famós torró de Xixona.
Sí.
Sí, en el fet de que els torronaires...
Torronaires,
Sí, torronaires de Gramunt feien tota una mena de difusió del seu producte i venien molt a Barcelona.
Mm.
en el sentit de que sempre que hi havia una fira i un mercat, feia molt la competició per trobar el lloc adient a les Rambles o un lloc epicentre de la ciutat, i feien la competència entre els dos. Uh-huh. Llavors, clar, aquí va agafant una mica de volada el torró de Gramunt, perquè és una mica especial en el sentit de que es fa amb pa d'àngel. Ara en parlarem, si no saps què és el pa d'àngel.
Sí, home, sí.
Què és el pa d'àngel?
Mira, això és fàcil. Si aneu, no. Quan aneu a missa, el tastareu el pa d'àngel, perquè és el pa de l'hòstia.
El pa de l'hòstia?
Sí.
Clar, però la diferència és que el pa de l'àngel...
No és el pa de l'àngel del nostre tècnic. No és el pa teu.
No,
és el pa de l'àngel. És pa d'àngel, que és molt finet.
És molt finet.
Aquell que es trenca fàcil.
Efectivament. Que aquest pa, que no porta llevadura, pues mm-hmm. és el pa, efectivament, de l'hòstia, però sense consagrar, perquè la consagrada és l'hòstia.
Evidentment.
Clar, llavors, aquest pa d'àngel serveix com a capa mm-hmm. de separació entre l'avellana, el sucre, la clara d'ou, i tot aquest ramena-ramena, sí, sí. Les capes, pues, tenim el meravellós
torró.
Aquí tens
aquest crec.
I aquest crec. Sí, que va molt bé per la dieta ara que arribem a Nadal. És perfecte. Però bueno, a veure... Farem un...
Sotem l'entrepà d'esmorzar a Cervera.
A l'entrepà de Forquilla, aquest
exacte,
que deies.
Exacte, a Cervera. Dinem per allà, que també sí.
Sí, ja per
hi ha llocs, eh? Hi ha llocs per dinar molt bons.
Ja, sí.
Anem a Gramunt a fer un...
El tastet del postre.
Exacte, un bon torró.
I ja si agafem un aiguardent per allà de postre.
Vinga, per què no?
I ja acabem, no? I ja anem a dormir i al matí següent ja estem preparats per anar, doncs, a... ho diré, a Balaguer.
Sí.
I diràs, bueno, Balaguer. M'agrada molt Balaguer a mi, Joan.
Per què?
Sí, perquè des del punt de vista, clar amb aquesta mentalitat, no?, de, oh, el modernisme, oh, que has de conèixer Barcelona. Clar, evidentment Balaguer és molt interessant en el sentit de que forma part d'una de les ciutats més importants del que era la Catalunya Nova, uh-huh. és a dir, tota aquella Catalunya islàmica, del segle IX, i realment el Museu Comarcal de la Noguera, que és evidentment la comarca on la capitalitat és Balaguer, doncs evidentment aquest museu té la col·lecció més important d'art islàmic a tota Catalunya a dia d'avui. I evidentment tenim un gran jaciment, mm. que és a la muntanya de Balaguer, que és el Pla d'Almatà, que és tot un jaciment d'una medina... islàmica,
boníssim.
I hi ha inclús un castell islàmic, sí, una suda.
Jo no ho coneixia, això, eh?
Com a Lleida. A Lleida també hi ha una part de la suda.
Lleida, sí.
Pues a Balaguer, realment, és el lloc de Catalunya on els vestigis d'islamisme a Catalunya mm-hmm. més importants.
Boníssim.
Sí, realment, i el museu fa tota una mena de descripció de tot aquest període, una mica desconegut, perquè no hem d'oblidar, perquè, clar, tot aquest epicentre mental de Barcelona, de tot, clar... Evidentment, el món islàmic a Balaguer no va estar 80 anys com va estar a Barcelona, va estar uns quants segles. Per tant, tot aquest llegat de l'islamisme, mm. i fins i tot, clar, en tots els noms, els topònims del voltant, tenen una arrel, diguem, d'aquest món, no?
Sí,
per tant,
sí,
és un
sí.
tema molt interessant. Tot i que, evidentment, ja saps, quan arriba tot aquest fet... posteriorment a l'islamisme, on arriba aquesta lectura dels historiadors que en parlen de la reconquesta cristiana, no?
Sí.
Llavors, clar...
Vols anar pels mites?
Anem als mites.
Anem als mites.
I després parlarem d'un mite que és molt... una llegenda curiosa.
Clar, és que... quan parlem del món àrab o islàmic a casa nostra, a l'antiga Hispània, diguem-ho així... molts tenen la creença, perquè s'explica així, que allò s'atura pràcticament cap a la meitat de Catalunya, etc, etc. El que és a l'Àndalus, potser sí. El que és a l'Àndalus.
Mm-hmm.
Però és que els àrabs arriben tocant a París.
Sí, sí.
I després baixen.
Després baixen.
Però arriben tocant a París.
Sí, sí, apa.
I això jo crec que no s'explica prou.
Ja sobre els àrabs... Bueno, és molt interessant des d'aquest punt de vista històric. Feien les famoses ràtzies.
Ah, exacte.
Eren com una mena de
invasions,
sí, avançadilles militars, però que mm. evidentment no tenien un assentament permanent en la zona, però agafaven...
Anaven i tornaven.
Anaven
sí, sí.
i tornaven, per tant, aquesta terra... De fet, és molt curiós, mira, parlarem de l'origen del concepte de Catalunya.
Mm-hmm.
Catalunya, el concepte de Principat de Catalunya, el que significa això és... el comtat principal que era de tots els comtats de la marca hispànica, en el principal era Barcelona, d'aquí el principal de tota Catalunya, i Catalunya significa terra de castells, o sigui, terra de frontera. De fet, una de les coses que podem fer en aquestes contrades de Ponent és visitar la famosa ruta dels castells de Lleida.
Home.
Clar, perquè Lleida si i tot una Balaguer, mica més la ruta Cervera...
Dels càters.
I va molt en paral·lel d'aquesta ruta de castells. Per tant, era un territori fronterer que separava perfectament. Mm-hmm. Per tant, clar, el concepte ja de Catalunya ja parla de terra de frontera, terra de trobada i terra de cultures, perquè, clar, Balaguer també tenia caillueu, per tant... Era la la famosa ciutat de les tres cultures de Toledo, no? Uh-huh. Clar, evidentment, bueno, a escala, diguem, del que és l'estat espanyol a dia d'avui, pues Toledo té un llegat molt important, sí, és innegable, sí. Però a una escala més, diguem, regional, no?, dins de Catalunya, Balaguer també tenia aquesta combinació
boníssim.
Que durant segles van combinar tot el tema de l'islamisme, el judaïsme i tot el tema del cristianisme, que van conviure en pau fins que, evidentment, va haver-hi una part d'aquestes trobades culturals que va decidir tirar pel recte i per mi fora.
Està molt bé que s'expliqui això, perquè jo crec que no s'explica prou i hosti, és la nostra cultura el que havia de fer, saps?
Sí, no, a veure, clar, evidentment la cultura occidental, i això és innegable, no només veu del tema tot el tema del clàssic del món d'Orient, de Grècia i de Roma. Uh-huh. Evidentment, un regne com el dia avui, com el regne d'Espanya o el Principat de Catalunya, són terres de camins, d'encreuament i terra de cultura mixta.
Absolutament.
Per tant, evidentment, jo hi ha conceptes en el món en què vivim ja globalment, no entenc segons quines actituds i segons quines supremacies racials sobre altres cultures. És un concepte que mai he entès, i més perdona que ho digui, un home com jo, que em dedico al turisme, mm-hmm. en el sentit que estic cansat de veure gent de tot el món cada dia, que no acabo d'entendre com hi ha gent que és tan, diguem, supremacista de lo seu, no? Per ser correcte amb el terme, vale? Per no ficar-me en embolics més grossos.
En berenjenales.
Sí, de fet, parlant una mica més de Balaguer, amb això que estava comentant, no?, que de la cultura islàmica i del castell, un tema molt interessant és arran de les festes d'aquest cap de setmana, que són les festes del Sant Crist de Balaguer. El Sant Crist de Balaguer és molt...
Importantíssim, el Sant Crist de Balaguer.
És molt brutal perquè hi ha una llegenda que explica que l'escultura del Sant Crist de Balaguer va ser la primera escultura de Jesucrist que va fer directament Nicodem, que va ser era un membre del Sanedrí que va estar present en el davallament de la creu de Jesús, i sembla ser que aquesta imatge venerada pels balaguerins és una escultura... Ara posaré un matís, És una escultura que té el seu origen en les pròpies mans de Nicodem. Llavors, la llegenda ens explica que aquesta escultura, finalment, a l'edat mitjana, durant l'islamisme va atacar la ciutat de Beirut, que sembla ser que és on es guardava aquest Sant Crist, els ciutadans de Beirut, per veure que aquesta imatge no la volien, evident, perdre, la van llençar al mar.
Ai.
I aquesta imatge va arribar via marítima pel Mediterrani, la talla, va arribar al delta de l'Ebre, va pujar Ebre amunt i sembla ser que es va quedar Balaguer.
Ai.
Això és el que diuen els balaguerits, evidentment.
Llegenda, sí.
Aquesta llegenda també culmina, desgraciadament, en el sentit que això no és llegenda ja, això és realitat. Uh-huh. Sembla ser que aquesta talla que veneraven a l'església del Sant Crist, desgraciadament, durant la Guerra Civil es va destruir totalment i només es conserva d'aquella talla una peça original de la primera talla.
Ai.
I ara, pregunta del millón.
Quina
part del cos es conserva?
Veu un dit segur.
El peu.
El peu, veus?
Sembla ser que un peu d'aquesta escultura sí que forma part de la talla original. I ja que ens posem festius, que això era una mica com l'origen llegendari de la festa del Sant Crist, home, si, evidentment, a qui no li agraden les festes majors? Doncs aquesta festa major, a més de visitar aquesta església, que ja dic que és gran...
Les festes del Sant Crist de Balaguer és la festa major de Balaguer.
És la festa major de Balaguer, la d'hivern. Vale? I, evidentment, aquesta festa pues, va acompanyada d'imaginari festiu, un seguici, seguici popular, que és el dissabte a la nit. Bueno, si passem del tema del torró, podem anar ja directament dissabte a la nit.
Però no, bueno,
dissabte a la nit.
No cal passar, que arribem al torró a la tarda,
Bueno.
Ens podem moure després del torró.
Ja empalmem amb el seguici.
Sí, home, sí.
Ja anem al seguici, i ja fem nit allà el dissabte.
Clar.
Perquè el dissabte, i tu i jo, que som una mica ja entrats en anys, Joan...
Mira-li ell.
Sí, home.
Unos más que otros, eh, amigo.
Doncs aquella nit fan una festa Remember de música dels anys 80 i 90.
Sí que m'apunto amb això.
Clar, festa Remember.
Boníssim.
Clar, però bueno, agafa la jaqueta, eh?
Sí, no, clar.
Perquè la carretera i la manta, la manta sobretot.
Les mantes.
Les mantes, les hem de sí, agafar sí, sí. Ben bé.
Escolta, ara em deies una cosa interessant que no t'havia preguntat a les anteriors vegades que havies vingut, però sí que és veritat que sempre m'ha criat l'atenció. Tu que et mous amb tot aquest tema de turisme, etcètera, etcètera, no sé si som l'única cultura europea, per dir-ho així, i em refereixo tot l'estat espanyol, perquè jo crec que hi ha pobles de l'estat espanyol que també ho fan, que tenen festa major d'hivern i d'estiu. Però jo crec que a Europa això no existeix gaire.
A Europa hi ha com un calendari litúrgic molt marcat, que marca una mica... Aquí també, a Espanya,
sí,
evidentment,
sí, sí.
El calendari litúrgic marca molt el tema de festes, no? El que passa és que a la resta d'Europa pues, sí que pot estar més concentrada en unes dates molt concretes entorn a Nadal,
vale,
pel tema... És molt típic...
Els mercats
com,
de Nadal...
Sí, els mercats, ciutats com Viena, Bratislava, Budapest, Ljubljana, no? Aquest tipus de ciutats d'Europa central.
Sí.
Clar, si tu fas allà, ara estan inaugurant
els
mercats nadalencs. No? Amb aquest vi calentet...
Sí, sí, sí.
Amb aquest dop dolç...
Vinxó, que li diuen a França.
Sí, aquí entra bé. Amb el torró de Gramunt ja... Allà podríem ja culminar.
Bueno, allà celebren les fires nadalenques, que aquí tindrem per Santa Llúcia, i aquí a Badalona ja tenim arbre, eh?
Sí, ui, ara...
Un arbre...
Però bueno, però no havia de ser el primer de tot l'estat, aquest arbre?
Havia.
En quina posició ha quedat al final aquest arbre?
Si ensenyim arbres... No, perquè és molt curiós, això. Si ensenyim arbres, pot ser el primer. El més alt de tot l'estat. Si ensenyim a arbres.
Arbres.
Ho dic perquè després ja han fet l'altre dia a fabricació pròpia. Mercè Arraga parlava amb l'alcalde, diria que era l'alcalde, d'un lloc de Cantàbria, on han fet una estructura metàl·lica que s'il·lumina, que simbolitza un arbre de Nadal.
Però és artificial.
Sí, sí, sí. Clar, que diria que fa com el doble del de Badalona. Imagina't. És una borrada, allò.
Llavors
però clar, no és un arbre.
S'està fent una mica de trampa. Llavors sí que tenim el mèrit de que a Catalunya tenim l'arbre de Nadal més gran, no?
Més alt.
O més gran, més alt.
Més alt de vale. Tot l'estat, sí.
Perfecte, no?
Sí, bueno, està bé. No,
bueno, sí, no, fer una sí, mica de mèrit.
Escolta, festes del Sant Crist, va. Estem parlant ja de Nadal.
Ja, però bueno, és que ja és que estem apropant. És que ara al novembre ja poqueta ja, cosa.
Sí,
ja poqueta
sí,
cosa.
Sí, sí.
A veure, realment, o sigui... Penseu que... Ah, mira, una cosa molt interessant. El que passa és que en tot això està prep de poblets al voltant, no? Que he dit com tres ciutats que són més o menys mainstream, no? Molt conegudes, diguem-ne.
Cervera, Gramunt, Balaguer...
Que són noms que la gent li sona. Però, clar, després, per exemple, podem trobar la ciutat de Bellpuig. Que diràs, bueno, què pinta aquí Bellpuig de les Avellanes?
Sí.
Ah, Bellpuig de les Avellanes és molt interessant. És molt interessant... perquè l'església de Bellpuig té el retaule, per exemple, renaixentista més important de tota Catalunya juntament amb el que hi ha al monestir de Poblet.
Compte, eh?
Clar, perquè per Sant...
Deixa't dir una cosa.
Estem parlant de comptes, precisament.
Mira, ja ho sabeu, els oients, que aquest programa vam fer un especial des de Poblet i hi havia membres de l'equip que no hi havien estat mai. I vam anar dins a Poblet i amb el retaule de Poblet van flipar.
Clar.
Però van flipar.
Sí, sí, sí. Sí.
Perquè flipar. És espectacular.
Sí, home, aquesta obra d'Àmia Forment, si estic parlant de memòria, sí, d'Àmia Forment, és d'alabastre. I és allò que es deien... És que estoy tirando memòria. Criso elefantino. Sí, perquè hi ha alguna part que combina el marbre
sí.
amb or. Alguna petita part. Com una ornamentació molt concreta, i això es diu criso elefantino.
Boníssim.
La combinació de marbre i or és això. Clar, és brutal. No, perquè hi ha una... O sigui, demostra que hi ha... Per, clar, és un dels panteons reials de Catalunya,
sí, sí,
i evidentment
sí, sí.
Hi ha una riquesa cultural brutal. I, evidentment, després del segon esglaó, després dels reis, doncs eren els comtes
clar.
I els viscomtes. I allà a Bellpuig, per això, aquesta importància... està el sepulcre de Ramon Folc de Cardona. uh-huh. el Viscomte de Cardona.
Sí.
És un dels més importants, que va ser virrei a Nàpols, per tant, ja que tens aquesta influència del 400 italià, i evidentment hi ha tot un sepulcre amb una talla renaixentista hiperimportant, que està en un poblet allà de les Terres de l'Ebre, Terres de Lleida.
De Lleida, Lleida.
I que, clar, que si no ho coneixes, passa desapartegut, perquè realment Bellpuig de les Avellanes és una ciutat, una vila molt, molt petiteta. Ah, i parlant de viles i tal, que ara tu que se m'havia oblidat un tema molt important de Balaguer, saps el que trobem a Balaguer també?
Tu diràs.
La plaça del Mercadal, que és la plaça porticada més gran de tota Catalunya.
Sí, senyor.
Què diràs? Ostres, sí, però aquesta fama no la tenia Vic? No, bueno, això és el que poden dir ells. Però sembla que a Balaguer tenen la plaça, ja dic, porticada més gran de tota Catalunya. I, evidentment, en un dia de festa major com aquesta, doncs ja pots desvindre a un lloc que, evidentment, que està a patar, de gom a gom. No? Per tant, estarà molt plena.
Escolta'm, que ja hem arribat a 2:15, però ja ho saps que sempre, sempre, sempre en aquesta secció acabem a Barcelona.
Barcelona, home.
Tornem cap aquí. Els de Lleida,
clar,
que vinguin enrere.
Els de Lleida, que vinguin cap aquí, i podem gaudir, que sempre, ja saps que jo sempre acabo parlant de Gaudí, perquè clar, que tenim, però bueno, és un Gaudí Fashion Week. És la festa de Barcelona en les altures. Això es fa aquest cap de setmana. És un marketplace, un mercat de botigues o petites marques de roba independent, que als jardins d'una famosa casa de Gaudí, que és la Torre Bellesguard, fan això, fan aquesta activitat aquest cap de setmana. Hi ha, evidentment, diferents puestos també de food trucks amb aquests petits llocs de venda de roba, i, evidentment, també es pot visitar la casa aquest cap de setmana, on... Aviso a navegantes.
Ahí.
Sí, home. El diumenge a la tarda, aquí el que tienen aquí presente farà visites allà.
Home.
A la Torre Bellesguard.
Boníssim, això.
Diumenge a la tarda.
Què hem de fer si volem anar-hi?
Pues hem d'anar a... Si van en cotxe, ronda de dalt, sortida número 7.
Tu saps de memòria, eh?
M'ho sé de memòria. Ho dic perquè és complicat. El problema de la Torre Bellesguard, que està... és la seva accessibilitat. Uh-huh. Pels que els oients ho identifiquin ràpid, està a tocar de Cosmocaixa. A tocar de Cosmocaixa, a 5 minuts caminant de Cosmocaixa, hi ha el carrer Bellesguard, que agafa el nom de la pròpia casa de Gaudí, o antiga casa Figueres, i és allà on es fa el màrquet. I aquest cada setmana, evidentment, pels que no vulguin gastar-se els calorons en els pàrquings, que no pateixin gaire, uh-huh. perquè la zona verda és gratuïta.
Bona.
Per tant, clar, poden aparcar quasi a la porta. Uh-huh. Vale? O sigui, per tant, és també arribar-hi sempre en vehicle privat és més avantatjós que en aquest lloc en concret, que no en transport públic, perquè desgraciadament no hi arriba gaire transport públic, i diumenge encara els horaris pues, una mica complicat. Però es pot arribar-hi, eh? Uh-huh. O sigui, es pot arribar-hi perfectament a aquesta casa, que, clar, és molt interessant aquesta casa, perquè va ser una casa d'estiueig que li va encarregar un mecenes a Gaudí, que era un home que va invertir en el món de la pasta seca, de la farina, que es deia Jaume Figueres. I aquest senyor pues, coneixava una mica del parament on realment es va fer aquesta casa d'estiueig. Li va encarregar a Gaudí que construís una torre que sembla com un castell, que si els oients agafen i escriuen a Google Torre Bellesguard, veuran les imatges, que és com un castell, que és brutal, que és autèntic,
preciosa,
és un homenatge... a la història de Catalunya. Concretament, és un homenatge a l'últim rei del casal de Barcelona, que va ser Martí l'Humà. Clar, que va ser perquè aquest emplaçament, on Gaudí va fer aquesta casa, és on el Martí l'Humà va tenir la seva última residència. Per tant, és un lloc molt simbòlic, perquè és l'ocàs del casal de Barcelona. I allò Gaudí fa tot un discurs simbòlic per tota la casa, on va explicant, amb aquesta simbologia, el perquè de tot plegat. Que, evidentment, doncs, amb les visites guiades que es fan allà, doncs, es pot gaudir d'una bona experiència gastronòmica, visual, artística i, evidentment, del mercat de roba, que és una opció molt interessant per aquest cap de setmana a Barcelona ciutat.
Doncs vinga, ja ho tenim tot fet. Agramunt, Cervera, Balaguer... i Barcelona.
Perfecte.
Diego Gómez, historiador i oficial de turisme de Catalunya. Ens veiem aquest diumenge, eh?
Aquest diumenge ens veiem. Sí, bueno, si volem agafar carretera i manta, podem anar el cap de setmana allà, tot allò, també.
També, també, també.
També,
és preciós. Vivim en un país petit, i bonic. Gràcies, Diego.
Gràcies, Joan. Que vagi bé.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Renfe ens hem adonat que compartim el mateix viatge amb tu. Però no només el viatge en tren. També compartim el mateix viatge cap a l'excel·lència. A Renfe estem orgullosos de ser l'empresa amb millor reputació en el sector del transport, l'empresa més responsable i la que millor atreu i reté el talent personal.
Renfe, el teu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana. La Girocleta, amb Olma Giró.
37 minuts gairebé que passen de la una del migdia i a aquesta hora doncs, seguim fent una mica també carretera i manta, però de diferent manera ho fem per la ciutat de Barcelona, com sempre, de la mà d'Olma Giró i la seva girocleta. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, gent tria. Sí, sí, es convida, va, amb força. Comencem?
Va, sí, cap on ens portes avui?
Porto una petita introducció que crec que et farà il·lusió.
Tira.
D'acord? Vinga, va, som-hi. Dels creadors d'Anem a descobrir com s'entrena l'equip espanyol que participa al primer mundial de panetones per equips.
Ja basta.
Anem a tastar una croqueta de panetone. Basta ja! Avui arriba el capítol d'Anem a parlar amb qui fa el millor panetone artesà de tot l'estat.
Por favor, por favor.
Jo ja estic ple, eh?
Sí, senyor.
Tan panetones.
Ja em sap molt de greu si tenim algun oient que no és molt fan dels panetones,
no,
perquè...
No es pot ser no fan del panetone, també t'ho dic, eh?
Jo crec que sí que es pot, fer no, es pot ser no fan del
sí?
panetone. Sí, 100%. De fet, jo ho era fins que vaig entrar a la ràdio. Des
no
que...
és de veritat.
T'ho prometo.
Soc molt fan dels panetones, però molt.
Jo no n'havia provat mai i mai els havia entès. Ara, com que acostumo a fer coses de panetones, doncs els estic agafant carinyo.
Deixes fardar una miqueta?
Clar que sí, Joan, sempre.
N'has provat algun de la ciutat originària del panetone, que és Milà?
Milà, no.
Doncs el tastaràs aquest any.
Sí?
Sí.
Vinga, que bé. Al final ens posarem les botes de panetones,
és
eh?
És així, és així.
Ahir provàvem les croquetes de panetones, bé.
Vinga, tot... pel desembre, que ens visiten uns amics italians, portarem panetone a Milà.
Em sembla genial, però sí, fan ells sí. el panetone o el porten
no,
a Milà?
No, no,
ah,
ara
ja
no, fan de la pastisseria exactament on va néixer el panetone.
Ja, està, això està registrat a algun lloc, vull dir, és...
Sí, sí, és verídic, lloc, és verídic. Hi ha un lloc on va néixer el panetone.
Ostres, doncs ho esperarem candeletes.
Sí, sí, sí.
Doncs el que dèiem, sap molt de greu si tenim algun oient que no és molt fan, que se'n pot ser, perquè últimament podríem dir que estic sent el seu pitjor malson, però us prometo una cosa, també te la prometo a tu, Joan, que no tornaré a parlar de panetones,
no, eh?
Almenys fins després de Nadal, perquè
no,
crec
després
que...
Després de Nadal ja no...
Ah, sempre passen coses amb els panetones,
sí?
Jo crec que seran d'aquells temes recurrents.
A, una bona pregunta any. És què passa amb els excedents de panetone?
Ah, mira, doncs sí, la veritat és que sí. Doncs jo, de moment, avui, últim dia abans de Nadal, que parlo de panetones.
Sí.
Dit això, suposo que molts dels qui ens esteu escoltant us preguntareu qui és que fa el millor panetone artesà de tot l'estat, com es fa, també. Doncs mira, es fa a Sant Esteve de Palautordera. Ara no us feu l'embolic amb Sant Esteve Sarrovires, que és on és la Rosalia, no, perquè qui viu a Sant Esteve de Palautordera és en Lluís Costa, de la pastisseria Vall Florida, un home equiparable al de Rosalia en el món dels panetones, perquè en Lluís, en el concurs de millor panetone artesà d'Espanya, que es va celebrar ahir el Gastronòmic Fòrum, atenció, perquè ha guanyat en dues categories, a la de millor panetone clàssic i a la de millor panetone de xocolata. I això, Joan Trias, no havia passat mai. Per tant, història del panetone.
Ara.
Així que, som-hi. Lluís, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Un plaer poder estar aquí amb vosaltres.
Escolta, moltes felicitats. Felicitats dobles per aquests dos premis. I en aquest cas també triples, perquè hem descobert que avui també fas anys.
Ep.
Que demani un desig. Que demani un desig.
Moltes gràcies.
Lluís, moltes felicitats, eh?
Gràcies.
Es pot preguntar quants en fas o no?
36, 36.
Ai, mira.
Bon número,
som
com
de,
tu.
Sí, sí, som ah. de la quinta.
Ostres.
Del 87, del 87.
Gairebé. Escolta'm, mira, deixa'm preguntar-te una cosa i de seguida ja l'Olma entra en el món del panetone, però per entrar-hi tot plegat. Un bon panetone ens pot servir de pastís d'aniversari?
Oh.
I tant, i tant. Jo més d'una vegada, més d'una mica, els he portat les espelmes amb un panetone, eh? No és broma, eh?
Boníssim, boníssim.
Avui has ofat espelmes amb un panetone, Lluís, o no?
Avui, de veritat, que he posat els nens al col·le, he estat tot el dia enganxat al telèfon, cosa que intento fer poc, però estic aquí al telèfon tot el dia contestant missatges, algo que m'agrada molt, perquè forma part de transmetre, explicar, donar les gràcies a la gent que t'apoya, a la gent que t'ha apoyat. És brutal, és brutal.
Brutal, és el que vas fer ahir, imposant-te en dues categories, un fet que no havia passat mai. La pregunta és fàcil fer un panetone, Lluís?
És molt, 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 molt difícil. La gent no sap lo complexa que arriba a ser fer un panetone, perquè al final vas a comprar un panetone i poso panetones a grans superfícies de 5 euros un panetone, i te'n vas a la pastisseria, et costa 20, 25 euros un panetone, i dius, ostres, m'estan robant, o què car és, o se'm fa impossible comprar aquest producte. Però és que no saben la dificultat tècnica, la complexitat de la feina i les hores i hores de treball que estem per fer una tirada de panetone. Estem parlant que estem un dia i mig per fer la massa i mig dia més per coure la massa. Mm. Són dos dies entre començar la massa mare, amassar-lo, formar la peça, coure-la i refredar-la.
A mi hi ha una cosa, Lluís, que jo que no hi entenc...
Sí que hi entens, no menteixis.
M'agrada molt el
panetone. Ets un expert dels panetones.
No, m'agrada molt, però no hi entenc de com es fa, del procés d'elaboració del panetone. M'has d'explicar, Lluís, la famosa imatge del panetone, jo quan vaig a buscar els ben bons, per cert, aquest any, evidentment, aniré a casa vostra a buscar el panetone d'aquest any.
Gràcies.
Per què el panetone el pengeu cap per avall?
Perquè el panetone té una gran quantitat d'humitat que fa que tingui una molla molt fronja, un cotó fluix a dintre d'aquesta massa de panetone. Si el deixem refredar boca amunt, aquesta massa es convertiria en una massa tupida. ¿Vale? Llavors, el que aconseguim és coure la temperatura justa per aconseguir una estructura perfecta, i a l'hora de donar-li la volta aconseguirem respectar al màxim aquesta textura flonja.
Boníssim, sí, això.
Jo tinc un altre dubte. No sé si ho estàs notant, Lluís, que avui t'hem trucat perquè en resolguis dubtes. Sí.
Està molt bé, això.
No problema. Això m'agrada molt perquè al final també aquests dubtes són dubtes que té la gent, i aquests dubtes fan que la gent valori el producte.
Ah,
al final, som pastissers, som artesans, ara, som industrials, i hem de transmetre això a la gent, que el públic final sàpiga la feina que hi ha darrere d'una cosa així. Mm-hmm.
Digues que si jo hagués dit això, una pregunta. Com s'ha de menjar un panetone? Tebi, fred o calent?
Tebi, templat. És a dir, un panetone té una gran quantitat de mantega, d'acord? ¿Vale? Mm? I oli d'oliva, en el nostre cas. Què passa? Si tu agafes l'oli i el poses a temperatura de nevera, per dir alguna cosa, què li passa? Està dura. La mantega, què li passa? Està dura. Llavors, aquest producte, quan el tens a un lloc molt fred, la textura tendeix a ser dura perquè els greixos, els productes que hi ha dintre, s'endureixen. Si ho fas calent, no està bo. No es digereix. Igual, no sap igual, no és igual de molós. Per tant, quina temperatura? Dintre de casa, 20 graus, al costat de la llar de foc, al costat de l'estufa, del radiador, no? Un lloc calentonet, que s'estigui bé, 20 graus, i és la temperatura perfecta per degustar aquest producte magnífic.
Està molt bé.
Això no ho sabies, eh, Joan Trias?
No em tenia ni idea jo que s'havia de menjar així
tevi,
a tevi,
a temperatura ambient. No, jo és que no. M'havia trobat amb persones que l'escalfaven i pensava, no es pot escalfar un panetone, ja estàs cometent un delicte.
No, no es pot fer, es pot fer, sí, sí. Amb el punt just, amb el punt just.
Val.
Lluís, ara parlem una mica del concurs que vau fer i el Gastronòmic Fòrum, no?, que et vas imposar en aquestes dues categories. Primera vegada que passa, millor panetone de xocolata i a millor panetone clàssic. Com va anar? Com era el concurs? Què fèieu?
Bueno, mira, començant per l'inici de tot, tot ve d'una obsessió professional de ser millor, de ser més perfeccionista, i això el que ens ha portat és a buscar l'excel·lència, rodejar-nos dels millors chefs, des d'italians a espanyols, que ens transmetin la passió que ells tenen, i això ens ha fet millorar el producte. Un cop això ho hem tingut clar i ho hem assimilat, tots aquests conceptes que ens han transmès aquests grans chefs, hem intentat crear el nostre producte. Portem 4 anys cercant l'excel·lència del panetone i aquest any sabíem que anàvem per un camí increïble. Guanyar és qüestió de sort, però la sort no ve gratis, la sort ve, no ve gratuïtament. La sort l'has de lluitar, t'has d'esforçar, has de caure, has de tornar a reprendre el camí. Una anècdota molt bona és que jo el dilluns amasso un panetone per tindre'l entregat el dijous o el divendres, per no anar a últim moment, corrent, ofegat, tota la història. El dilluns faig un panetone que el dimarts el coc, i quan el coc dimarts dic, no m'acaba d'agradar, farem una altra prova que tenim temps. Ens anem ja dimecres, dijous.
Última hora, Lluís, al final...
Dimecres, dijous, si dilluns, dimarts no m'agrada, dimecres, dijous, dic, aquest és l'últim, ha de sortir perfecte, anem-hi amb tot. Me'n vaig dimecres, dijous, faig el panetone i la massa se'n fa molt bé. Se'n fa molt bé per què? Perquè és tan cargada d'ou, greix, aigua, farina i tal, que la massa se'n va liquar una mica i no, estava bo, estava perfecte, sempre impecable, però no era l'excel·lència que nosaltres busquem el panetone, eh? I li dic al meu germà, dic, som dijous a les 7 del matí, la massa, aquesta massa no està bé, ens queda un dia i mig per poder fer el millor panetone del món.
I ho vau fer-ho.
I vam agafar i vam dir, anem a apostar per fer-ho, ho provarem, si arribem bé, i si no arribem, almenys hem lluitat per arribar a aconseguir això. Per tant, vol dir que portem una setmana i mitja sense dormir, intentant aconseguir que el producte sigui impecable per guanyar un concurs. Amb això, a la vida, és un resum de que no tenim que mai llançar la tovallola, que si un lluita per el que vol, lluita per la seva idea, projecte, negoci, la vida, família, parella, el que sigui, es pot aconseguir tot, no? I al final aquesta és l'actitud.
Lluís, abans d'acabar, deixa'm obrir un petit meló. Ahir vas trepitjar el Gastronòmic Fòrum. Nosaltres també, i allà vam provar croquetes de panetones. De fet, les vam portar aquí a la ràdio i tot l'equip en van provar. Què en penses, que se'n facin croquetes de panetone?
Bueno, al final és innovació, és intentar fer productes diferents, intentar fer coses diferents. La venda no serà la mateixa que fer una croqueta de rostit o una croqueta de pernil. La gent està més acostumada a aquest tipus de croqueta, però la gent segurament voldrà provar una croqueta de panetone. Al final, la creativitat és infinita i cadascú pot combinar sabors al seu això, però no és un producte comercial.
Mira, jo llanço una idea a l'aire, Joan i Lluís.
Sí, Maidan.
Braves de panetone, amb salsa de panetone. Ho deixo a l'aire, eh? Després, no, si algú fa...
Va dient que no.
Això ja és massa. Clar, ja, jo crec que ja...
Lluís, escolta, doncs, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per resoldre'ns dubtes. Moltes felicitats. Triples, ja ho saps, per l'aniversari, per aquests dos premis. I per a tothom qui ens escolta, aneu, sisplau, a Sant Esteve de Palautordera, a la pastisseria Vall Florida, que ja trobareu el millor panetone artesà.
I trobareu també a la nostra pàgina online, vallflorida.com, que el divendres sortirà a la venda. I aniran sortint cada 2 dies, ventes limitades de...
Boníssim, 300,
això. 400.
Es pot demanar per internet, Lluís?
Sí, tenim la botiga online i arribarem cada 2 dies, sortirà la venda entre 300 i 600 i arribarem a qualsevol punt d'Espanya.
Entre 300 i 600, eh? És que és una borrada.
I a la venda
exclusiva.
La feina
que feu és una borrada. Sí. Lluís, moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats. Una abraçada ben gran.
Una abraçada a vosaltres.
Adéu. Adéu.
Gairebé 10 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Li he dit que entrés, no m'ha fet cas. Ara corre. Tira'm la cinta del Rafa. Renault Capuçon. Espera't. 3, 2, 1.
Ara.
Ja ho tenim.
Aquí se'n boicoteja molt en aquesta casa, eh? Se'n fa fora de les tertúlies, se'n tanca el micro.
Avui...
Capuçon. A Radio Cultura Estel.
Ara.
Renaud Capuçon i l'orquestra de cambra de Luzon. Que venen dijous que ve, Trias.
Que ve.
Aquí a Barcelona.
Que ve, quina il·lusió.
De la mà dels amics de BSN Clàssics al Palau de la Música, dijous 16 de novembre d'aquest any concretament, d'aquest mes concretament, a les 8 de la tarda, a les 20:00, tindrem aquesta aparició estel·lar dins dels cicles de concerts de BSN Clàssics, Renaud Capuçon i l'Orquestra de Cambra de Luzon. I tenim dues entrades dobles per sortejar amb els, per els nostres oients. Imagina't, és que estem, sí, és que... estem generosos.
Què més
volem? I BSN Clàssics és generós.
Ara.
Tocarà peces de... Atenció, Trias, et deixo a tu, si vols fer els honors, de...
Wolfgang Amadeus Mozart.
Exacte.
Richard Strauss.
Strauss.
I Ludwig van Beethoven.
Van Beethoven.
Van... S'ha de dir així, perquè si no, no...
Van...
No
queda... Von Frankenstein.
Sembla que no... Sembla que no n'entenguis. És a dir, Ludwig van Beethoven.
Van Beethoven. Doncs serà fantàstic, eh? Dels creadors de Sergei Bengerov arriba ara Renaud Capuçon. Ja sabem que és francès, això...
Sí.
No passa res.
Què?
Opa, això se supera ràpid i ja
no,
està.
No, és que dius Renaud. Dius, el cotxe? No.
No.
Un compositor?
El cotxe.
I un director?
El cotxe, tot i que... En fi, bueno. S'ha consolidat com... S'ha consolidat com un solista de gran nivell i ha actuat amb importants orquestres Filarmònica de Berlín i Nova York, eh?
No,
ni
sí,
més ni
que,
menys.
Clar.
Les sinfòniques de Boston, Viena i Londres, la de la Scala de Milano i moltes més. Reguitxell d'orquestres allà.
No, no, i espera't.
El currículum, el currículum de Renaud Capuçon?
Sí.
No te l'acabes, eh?
No, no, és, allò que et diuen...
És el Quijote,
no,
eh?
Clar, és que els grans experts et diuen... No, el currículum hi ha d'acabar en un full.
No,
el de Renaud Capuçon no hi cap ni en un memoràndum.
I pensa que Renaud Capuçon, al currículum, adjunta un disc de vinil amb les seves millors...
Evidentment, un disc de 300 hores i mitja.
I un reproductor de vinil que regala ell.
Evidentment.
Total, que ha treballat també amb Daniel Barenboim, Gustavo Dudamel i el Bichov, Semyon Bichov. Entre d'altres, que són altres directors.
És a dir, el Bichov? Però quina falta de respecte
és aquesta? És que es diu Bichov? No m'ho estic inventant. Semyon Bichov.
Ara.
Fa la conya que em sona a jugador de l'Espartac de Sofia, eh?
Sí, una mica.
Bueno, una mica és això. Doncs tenim dues entrades dobles i és molt fàcil. Si voleu aquestes dues entrades per anar dijous de la setmana que ve, no demà, la setmana que ve, el dia 16 al Palau de la Música, a trobar-vos amb Renaud Capuçon rodejat de l'Orquestra de Cambra de Luzon. Mira, Paula Moreno està dient que igual va. Que ella és...
Jo la veig, eh?
Home, perquè saps què passa? Que és... Per ella és Paula Alborán i molt a prop Renaud Capuçon.
N'estic segur.
Molt a prop.
Ves que no facin un duet algun dia.
Molt a prop. Mira, està fent un... Està fent un gest d'agraïment. D'agraïment.
Sí, sí, afirmatiu.
Agraïda. Doncs escolta, és molt fàcil. Envieu un missatge de veu o per escrit aquí al WhatsApp de Radio Estel, 663-99-30-62,
sí.
I ens dieu simplement en qui voleu compartir aquest moment.
És així de
en
fàcil.
En qui voleu. Jo us recomano la Paula Moreno, perquè és experta en Renaud Capuçon.
Per què no?
I us anarà guiant.
Sí, sí. Us donarà totes les explicacions necessàries.
Totes,
gràcies
totes.
Als amics de BSN Clàssics.
Jo crec que de les dues entrades dobles, un ha d'anar amb Paula Moreno,
sí.
I l'altre amb Àngel Martínez, que també.
També
se li veu molt expert en Renaud Capuçon.
Sí, té cara, de fet, de Renaud Capuçon.
Jo quan el vaig veure arribar la primera vegada...
El vam confondre.
No, no, jo vaig dir, aquest tio és director d'orquestra de cambra.
Fixa't. És així.
Perquè venia amb smoking.
Escolta, que ens queda poc temps.
Ah, sí, que hem de fer les notícies. Vinga, doncs,
sí?
Bona vesprada.
Vinga, va. Hola, hola.
Hola, hola. Hola, hola.
Però què, anem a les notícies o no?
Sí, anem a les notícies, però
ai.
Faig un avançament, perquè hi ha un forocotxes... És que m'agrada molt.
Vols fer forocotxes només
no.
avui?
No, vols? Sí?
Fem forocotxes.
Va, va, doncs pues forocotxes, ja forocotxes. Pam, pam, pam. Quina alegria, una hora buscant notícies tirada per la finestra. Pam,
això és ràdio, amic.
Pam, pam, pam.
Això passa.
Pam, no passa res. Doncs mira, l'usuari de...
Arriba el jefe i fa...
Ara,
ja
fora. L'usuari de forocotxes, en aquest cas, es diu Lobato Feroz.
Compte no sigui...
El veritable Lobato. Podria ser.
Que és feroz?
No, però és curiós perquè no parla concretament d'Alonso en aquest cas. Com
no parla de cotxes, a fora cotxes.
No parla de cotxes, parla d'una altra cosa que t'he d'ensenyar, ¿vale? Perquè ve amb imatge, que m'he oblidat de posar-lo al guió, però l'he buscat aquí. La pregunta que fa és... Lobato feroz. ¿El pelo del fiscal jefe de la Audiencia Nacional es prótesis o no? Llavors, parla de Jesús Alonso, distinguit ahir amb la gran cruz de la Orden del Mérito de la Guàrdia Civil, per grande Marlaska. Grande Marlaska.
Mira, té un grande senyor tupé, aquest senyor, eh?
Ah, tu el tens al cap?
Sí, no, és el
del bigoti. T'he portat una foto.
Sí.
L'estàs veient, eh?
Sí.
Imagineu-vos una persona normal... Amics oients...
A simple vista, normal.
A simple vista. O sigui, és normal fins que arribes a les celles. Quan tornes a quan puges una mica, és Donald Trump en negre multiplicat per 20. Val? Porta una catifa berber porta... al cap.
No té un gat.
No.
Té una manada.
No, té una... És increïble.
És
total,
així. Que... Perdona, que a més té la barba blanca.
Sí, és que hi ha un contrast. És que sembla que li ha caigut...
És un contrast tot ell.
Sembla que li ha caigut al cap, doncs això, un gat que s'ha caigut d'una terrassa. Bueno, total, que la pregunta de Lobato Feroz diu això. El pelo del fiscal jefe de l'Audiència Nacional, el bo de Jesús Alonso,
sí.
És pròtesis o no? I els usuaris van dient la seva.
Espera.
Van fer. Ja he tot... T'he tret... els comentaris que probablement tancarien aquest programa, aquesta secció i aquesta ràdio.
Eh?
I aquesta ràdio.
Val.
Els programes que... O sigui, jo vinc sempre...
Blanquejant.
I filtrant i tal.
Va.
Llavors, el primer diu... És obvio que és pelucón, no? I aquí ja...
Jo
estic en aquesta
línia. Tot és opinable, però vaja.
Dice... Se olvidó dejar el hurón en casa. El hurón,
eh?
Sempre
és
gat. Pues aquest va per l'hurón. Vale. Diu, creo que es la peluca más evidente que he visto en mi vida.
Jo n'he vist alguna altra més evident, eh?
Jo pel carrer algun cop he vist i dic...
Sí.
¿Dónde vas?
Hi ha coses estranyes.
Ah, i després diu una cosa.
Ves que no sigui implantació, també, que hagi passat per Turquia?
No ho sé, tio. Però si ha passat per Turquia, ha anat a low cost total, eh? I ho han fet amb velcro, allò, eh? O amb
velcro,
superglue. Superglue.
Sí.
L'han dormit... Ah, mira, que està aquí Toscano dient... Bueno, Toscano, tranquil. Ara estem fent forocotxes.
Toscano.
De què va l'editorial?
Toscano.
Perquè passem de forocotxes a què? Què diu?
Ui, va, de coses
bueno,
sèries.
Mira, doncs parlem d'internet, com
de
forocotxes. Vale, després diu... Hi ha un usuari que diu... Buen peinado de chaval de 16 años. Perquè és veritat.
Sí, té
un punt, té un punt Àngel Martínez. Saps què vull dir?
Té un punt la banda del patio.
Té un punt Àngel Martínez quan no és Capuzón. És fiscal de l'Audiència Nacional. Bueno,
fixa't.
Dice, y luego dice... Un altre diu... Tiene toda la cara de ser calvísimo, pero ves una mofeta en la cabeza y es como... What the fuck? Ho has escrit fonètic.
Sí, eh?
What the fuck? Bueno, després diu... Pero ¿cómo se puede ir con esas pintas para este puesto? No me jodas.
Ay.
Claro, es que es veritat. Es que canta una... A més, li van donar la distinció aquesta i estaven allà tots molt elegants i ella amb el gat, no? Després diu, un altre diu, he visto felpudos menos tupidos que eso.
Correcte.
Está bien.
Correcte.
Diu, pinta que va a dejar los pasillos de fiscalía cubiertos de sustancias oleicas. ¿A qué no ha pensado?
No, perquè relliscaria.
Diu, després hi ha un altre que reclama qualitat. Diu, hay prótesis indetectables y el tío se la pone así de mala posta.
És que no. Veus si se l'ha posat al revés?
O a lo millor...
Té pinta, que el que va al clatell s'ho ha posat davant.
Tinc una teoria. Ell va sortir de casa perfecte. A tot ben endreçat, la perrucona aquell que té, però està més constipat, va estornudar just abans de les fotos...
Pot ser.
I xum, se li va girar.
Pots ensenyar-me de fotre un moment d'aquest home?
Clar que sí. Mira.
Perquè em sembla que té
està
una
orgullós,
mica...
Està orgullós,
té una mica... Això, no s'ho sembla,
Sí.
Però té una mica de rufián.
Té una mica de rufián, sí, perquè té així com una cosa... Sí,
té una mica de rufián, aquest senyor.
Va, per acabar, diu, va. Pues claro que es peluca. Es como que tiene la cara con arrugas y con barba canosa de típico cincuentón.
Pam.
M'agrada molt l'expressió cincuentón.
Pam.
Y luego mata de pelo de un chaval de 15.
És això.
Y después, una vez, ya para acabar, digo, sin saber nada del tema, o es que tiene que tapar una reciente cicatriz o lesión monstruosa, o es que está muy mal de la cabeza poniéndose un plastón para taparse la cara.
Ai, va, nosaltres...
Elegante però discret.
Ara, que ho deixem aquí, tornem amb més caravana demà a partir de les 8 del matí. Correcte. Que vagi molt bé. Adéu-siau, Toscano.